Al matí, amb Raquel García.
Durant els pròxims minuts el que farem al matí és parlar d'una iniciativa que segur que per a molts és desconeguda. Si bé tothom coneix els alcohòlics anònims, ben poca gent sap que també hi ha un grup de suport mutu que s'anomena menjadors anònims. Són persones que mengen de manera compulsiva com a via d'escapament a l'ansietat o la inseguretat que pateixen. I a part de rebre tractament professional per part de nutricionistes i també psicòlegs, han creat un espai per ajudar-se de forma conjunta. De fet, funciona des de fa molts anys. Avui, per conèixer doncs, com ho fan, ens acompanyen tres dels seus integrants, amb qui parlarem a través d'uns pseudònims. Ells són la Isabel, en Quique i la Maria. Bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Primer de tots, expliqueu-nos com funciona aquesta associació, menjadors anònims, no? I una mica quina compulsius i com funciona, quina és la dinàmica i cada quan us reuniu?
Aviam, l'Associació de Menjadors Compulsius Anònims és una associació sense ànim de lucre, no hi ha control de socis, per això som anònims, a més no rebem ajudes de ningú, tampoc les acceptem i ens mantenim les nostres pròpies aportacions econòmiques. I llavors simplement ens estem donant suport els uns als altres, està estructurat malgrat tot, ens estem donant suport els uns als altres precisament per aquest trastorn que de vegades és bastant incomprensible, que és fer afartaments, descontrolar-te, tenir una mala relació amb el menjar, sigui amb excés o sigui amb poc menjar, no? I bueno, és esbrinar les emocions i el que ens porta a fer aquestes conductes de vegades que van en contra de la nostra salut, no? I llavors això és mitjançant unes reunions i bueno, aquí a Sabadell des del 2003 que estem reunits al local que ens cedeix la parròquia del Pilar, la parròquia de la Puríssima, perdó, la Pilar és a Barcelona, i la parròquia de la Puríssima, com moltíssimes parròquies, no estem vinculats a cap parròquia, però ens cedeixen els locals simplement sense lloguer, només mitjançant un donatiu, perquè tampoc no acceptem regals, i llavors amb un donatiu, que és clar, perquè no tenim diners, pues, podem sessionar cada setmana amb aquests locals.
Clar, en aquest sentit, quanta gent forma part del col·lectiu, quants integrants, i no sé si noteu que en aquestes reunions que feu...
Dir, perquè aquest... clar, com que no estem controlats, una mica la gent...
Aproximadament,
estar,
perquè penso, si funcioneu des del 2003, no sé si aquesta problemàtica doncs, ha anat incrementant-se en els darrers anys o no.
Aviam, en el grup de Sabadell, si tinc de fer-te referència només al grup de Sabadell, del 2003 fins ara, sí que podríem dir que ha passat, potser, no sé, més de 25 persones que han trucat a la porta del nostre grup, no? Però tenim un problema normalment, que és la por de donar el pas. I llavors molta gent ha trucat a la porta, ha estat molt contenta de trobar-nos, ens ha agraït molt la benvinguda, però no s'hi han quedat.
Per què?
Jo
Quina
suposo,
és la seva por?
Jo suposo que la por és deixar la seva, entre cometes, la seva droga que li soluciona la vida emocional, canviar l'actitud. I si no canvies d'actitud, no pots continuar, tens de canviar, no? Tens d'enfrontar-te a les teves pors, a les teves inseguretats i sense el menjar, sense l'afartament. Llavors hi ha hagut molts alts i baixos, hi ha hagut vegades que la reunió érem 4 o 5, érem 3, érem 2... Durant una època vaig estar jo sola, però bueno, ara tornem
bueno,
a ser...
Hi ha èpoques de més gent, perquè també hem tingut alguna temporadeta que hem
sigut...
Sí,
per això 3 o 4 o 5 persones.
Que va oscil·lant.
Va oscil·lant molt, no?
Sí, va oscil·lant, no es pot controlar.
És que veus el que deies de la por, si no et fa res que afegeixi?
Sí, sí, digues.
Clar, és que aquí una mica es fa el mateix que amb els alcohòlics anònims, que es treballa els passos. Això és una mica el que és la diferència, pues, entre anar amb un peso ideal o amb un altre lloc d'aquests que et fan control de pesos o amb una dietista o amb d'allò, que no només estàs vigilant el que menges, sinó que a més estàs mirant què és el que dintre teu t'ha portat això. I és aquest enfrontar-te a tu mateix, el deixar de donar les culpes als altres, el donar-te compte de tu amb què has estat fallant i amb agafar un compromís d'intentar doncs millorar. I clar, això no tothom diu, bueno, jo perdo uns quants quilos i ja estic bé, ja en tinc prou.
Clar, llavors entenc que no és només clar, evitar menjar compulsivament,
no, és
sinó
és...
doncs, procurar aquest benestar emocional,
clar,
no, en aquestes trobades.
El menjar és només un símptoma d'aquest malestar que hi ha dintre teu, no? Que menges pues, per tapar mals estars, de situacions, de complexes, de, no sé, és, la gent obesa moltes vegades tens, jo ja tinc una edat i ja estic més acceptada, però quan ets adolescent hi ha bastant pues, també bullying, no? que se te'n riuen, que a les vergonyes que s'hi d'anar pues, quan arriba l'època de les discoteques, de lligar, de no sé què, et sents bastant bitxo raro, fins i tot el tema dels seients, que a vegades són estrets, tot això et va fent pues, que et vagis tancant, et va fent agafar com ressentiments contra millor botigues que és que no hi ha la meva talla perquè només és per primes, et va portant uns mals estars, un d'allò que aquí pues, bueno, és acceptar-te tu mateix i llavors començar a fer alguna cosa per estar bé, però no només del cos, sinó d'aquí tot, no? Del cap i tot, de centrar-te, d'estimar-te i de començar-te a cuidar de cos i d'ànima.
Expliqueu-nos també el perfil, no? Perquè ara penso, no sé si la gent que pateix anorèxia, bulímia, també es poden incloure en aquesta categoria i també són doncs, benvinguts a aquestes trobades.
Sí, sí, a la nostra associació hi ha persones que han patit anorèxia, hi ha persones que han patit bulímia nerviosa, a vegades vomitant, de vegades sense vomitar. Per ells el primer que tenen que fer és deixar de vomitar, els que venen a vomitar, no? A part de deixar. I llavors hi ha un altre col·lectiu que també està benvingut, que són les persones que han passat per quiròfan, per bypass. I això ens en pot parlar més el nostre company.
Quique, digue'ns, t'ha tocat.
Bueno, dic Quique i tinc 64 anys. I jo fa 12 anys, bueno, fa 13, que era quan vaig tocar fons, feia 170 quilos. I venia d'un temps que havia estat molt malament perquè ni tan sols anava al metge i a més ho arreplegava tot perquè abans Mercè i la... Bueno, perdó, les dues altres companyes parlaven dels problemes de la beguda. Jo a més arreplegava problemes amb la beguda i problemes amb el menjar. I per una sèrie de raons que amb les que jo no vaig tindre gaire que veure, la meva família me va ajudar molt i em van apuntar amb el programa del bypass gàstric de l'Hospital Clínic de Barcelona. Amb el temps que jo estava pendent de l'operació, vaig conèixer l'associació aquesta, Menjadors Compulsius Anònims. I la veritat que em va ajudar molt, perquè jo vaig fer les proves que et fan abans d'operar-te el mes de febrer de l'any 2007, i quan va arribar el temps de l'operació el maig del 2007 havia perdut 15 quilos i va ser la gran diferència entre que me fessin l'operació de bypass gàstric amb una vegada o amb dues vegades. Me la van fer amb una. Jo de la ciència només que puc estar agraït per als professionals, per al tracte que vaig rebre a l'Hospital Clínic, per al que estic rebent, perquè cada any tinc visites de control. Però a l'associació he trobat un lloc on tinc una cosa que tot el temps que havia estat menjant i bevent desordenadament i que la meva vida era una catàstrofe total, que he trobat que és tindre una serenitat i una acceptació molt, molt gran de la meva persona. quan vaig acabar el temps després de l'operació, jo de 155 que vaig arribar a l'operació, de seguides vaig passar gairebé a 88-87. En poc temps vaig reduir la meitat de la meva del meu cos, i em vaig plantejar d'alguna manera que ja el meu problema s'havia acabat. Però em vaig donar compte que jo tenia, a part de que m'havien operat de l'estómac, havia vist a persones que havien recuperat tot el pes, persones que continuaven tenint una inestabilitat emocional molt gran, que a més s'acusava pel fet de l'operació i de la pèrdua de pes, i vaig fer un bon negoci, que va ser el continuar venint a grups. I des d'aleshores, doncs, han passat 12 anys, i és el que abans explicava l'altra companya, no?
La Isabel.
La Isabel. Doncs que jo vaig vindre per perdre pes i he trobat un regal més gran, que és serenitat, tranquil·litat, acceptació i una nova manera de veure la vida.
I aquesta nova manera de veure la vida, aquest recolzament, aquesta guia, és el que t'ajuda a mantenir el teu pes?
Sí, perquè jo, lògicament, de 57 anys, tenia 53, quan me faig un... 50.
Bueno,
era més jove. Sí. Doncs amb aquests 12 anys que han passat i he augmentat una mica de pes, però ja no he tornat a l'obesitat mòrbida. És que el de l'obesitat mòrbida és un càstig molt gran, perquè des de no poder-te cordar les sabates, que sembla una tonteria, o fer una odissea per posar-te els pantalons, o simplement rascar-te l'esquena, no pots. I això, doncs mira, jo quan vaig a l'hospital i vaig a reconeixements, m'atrec els mitjons davant de l'endocrinòleg, que és un èxit, per pesar-me la balança aquella, on tenim una balança que et miren a l'índex de massa corporal. I són petits èxits, petites coses que em fan veure que la meva vida és raonable i que no tinc el pensament en fer ingesta i en estar en unes històries que ja no em convenien res.
I vosaltres, la Isabel i la Maria, expliqueu-nos també com el Quique, el vostre cas, no? I també si heu tingut recaigudes, una mica, doncs, també com era el vostre dia a dia, no?
Jo
com ha canviat.
Soc el típic ioio. Des de petita era una nena grassoneta, que ja em van portar endocrins. En aquella època, que era doncs, els anys 60, es donaven unes pastilles que després, quan he sigut adulta, m'he enterat que eren amfetamines, que eren les pastilles que es donaven per aprimar aquella època. Bueno, darrere, que si pesos ideals, dietes ideals, endocrinos, que si un acupuntor, que si un que em va posar agulles a les orelles, que de tot. I la veritat és que totes les dietes funcionaven mentre jo era capaç de fer-la. Arribava un moment que pues, m'estancava, em començava a frustrar perquè deia, bueno, si jo estic fent el mateix, per què no m'aprimo? I arribava un moment que ja perdia el control i pues, a la merda, perquè si estic vigilant i no m'aprimo, pues, em vaig a menjar el plat de macarrons que es mengen el resto, em vaig a menjar el pastís, i llavors era com que em desbocava i ja perdia totalment el control i tornava a recuperar el pes perdut i més. I així he anat fent tota la vida, fins que també vaig arribar aquí als grups desesperada amb 166 quilos. Encara me'n sobren, però ara estic ja a punt de baixar dels 130. Per mi és un èxit, perquè sóc una altra persona, que ja ho havia fet alguna altra vegada, però jo veig que ara alguna cosa és diferent dintre meu, perquè ja no és només el físic. Jo a vegades la gent em deia, oh, per què no t'operes? Jo sempre deia, perquè a mi, si quan m'operen l'estómac, m'operessin el cervell i tot, perfecte, però jo veig que el problema no està a l'estómac, està en el meu cap. que quan jo tinc una enrabiada o tinc una temporada molt estrès o d'allò, perdo control amb el menjar i no és suficient. I realment he vist gent que els hi ha anat molt bé. Jo veig que sobretot els hi funciona amb la gent jove, però quan més grans i més cronificat tenim tot el nostre problema és més difícil, però també hi ve gent que els han operat de l'estómac i amb l'estómac tan petit que no poden menjar, què passa? Mengen igual i ho vomiten. O estan tot el dia picant fruits secs, picant no sé què, i mica en mica van recuperant pes, que és que el problema molt és més psicològic. Jo havia provat anar també amb psicòlegs, vaig provar inclús amb un psiquiatre, em va empastillar, però el problema no me'l va solucionar. I aquí he trobat algo que realment m'està recolzant, perquè dietes, això, n'he fet mil i unes i ja sé quina. A mi les dietes em funcionen totes i el que estic fent ara i ja fa molts anys, quan em posava dieta, feia una dieta equilibrada, una dieta mediterrània, un menjar sa, canvia, em van donar la dieta en el mateix cap i em funciona. Però clar, aquí el que tinc és el recolzament per quan jo trencaria la dieta i ho tiraria tot per la borda, anar cada setmana a les reunions, expliquem com ens trobem, com ens ha anat la setmana, quan millor algú explica, això també em passa, o jo també ho feia, i pues, expliques com tu estàs solucionant els teus mals rotllos, els teus problemes, l'altre t'aconsella tu, i bueno, i mica en mica, doncs això, a més, a part que ja fa molts anys que vaig deixar d'aspirar a tenir un cos de none, i ja pues, el que vull és un pes sa i sentir-me bé, i mica en mica, doncs, bueno, vaig baixant fins que Déu vulgui el pes que sigui, però el que sigui estarà bé. El que vull és trobar-me bé, pues, això, d'esprit, tenir una alegria, unes ganes de viure i de continuar-me mantenint així.
Com ha canviat la teva vida, no? Des de que també doncs, bueno, assisteixes jo, a aquestes reunions.
El mateix que deia el Quique, jo és que feia quatre passes i ja no tibava, no bufava.
T'ofegaves, no?
Sí, havia arribat un moment que et vas traient de fer coses, perquè coses com anar al cine, jo abans d'anar al cine havia de controlar quin cine havíem d'anar, perquè hi havia cines que no m'hi cabia el cul a la cadira. O m'havia trobat anar a llocs i passar-ho molt malament per inquibir-me dintre la cadira. O també, doncs, tots aquests que tenim problemes de molt pes, hem trencat alguna cadira o has sentit que fa crec-crec i dius, ai Déu meu, que com aquí si m'apoyo bé la trencaré. Clar, el anar a ballar, moltes coses, que el anar a la platja, a la piscina, són coses que et vas retenint, que te'n vas traient, no?
I era com una espiral,
clar,
no?
Perquè suposo que quan més malament estàs i més t'aïlles i més et tanques, més menges. I quan més menges, més sentiment de culpa, més malament, més ràbia contra tu mateix. I aquí una mica, i a mi m'ha ajudat molt també una psicòloga, ho reconec. Però aquí doncs, he acabat de trobar el recolzament del grup, de trobar-me amb gent que són com jo i que dius, ostres, i coita, tants anys i ho han aconseguit i estan mantenint un pes i jo pues, fent el que fan ells pues, m'està funcionant també.
Clar, perquè suposo que amb el psicòleg també t'ajudava, no? Clar, perquè és una, sí. Podríem dir que està...
Sí,
aquest menjar compulsiu és una malaltia, no? Mental,
sí,
com una mena d'addicció i que es manifesta així, no? Menjant, llavors, clar...
Però en aquí
et
sents que estàs entre iguals, que realment
que no
quan
jutgen,
tu ho expliques no t'estan entenent. Perquè un psicòleg o un psiquiatre et diu, sí, vale, fes això, però veus que no entén el com tu t'estàs sentint, o com... Ell pues, és el que diuen els llibres, que se sap que allò funciona, i ens funciona o no, però...
Explica'ns el teu cas, la teva vivència, no?
La meva vivència és que... Repetiria fil per randa tot el que ha dit la meva companya, perquè és que m'hi veig totalment reflectida, ha sigut també la meva història de la meva vida, fins que vaig entrar a grups i llavors em pesava 110 quilos, quan vaig entrar l'any 99, fa 20 anys ja d'això, que era molt més jove, i llavors vaig perdre pues, uns 27 quilos o així, i els vaig mantenir durant molt de temps. Jo mai havia pogut portar la mateixa talla de roba d'una temporada a l'altra. Una temporada tenien de donar més costura i una altra temporada tenia que ficar menys menys roba perquè ja m'havia primat, vull dir, sempre amunt i avall. I en canvi, entrant a grups, que vaig anar, al principi no n'hi havia, quan ja vaig entrar als grups vaig tenir que anar a Barcelona, i durant un any vaig anar a dues reunions setmanals, durant un any. I vaig baixar de pes i podia portar pues, la mateixa talla de pantalons pues, temps i temps, no? Vull dir, això a mi em donava molts ànims, i, però a part del canvi físic, que això va ser molt important, va ser més que tot enfrontar-me en el canvi emocional, no? No començar a dir és que els problemes familiars m'afecten, els problemes de feina, tenir feina o no tenir feina, tot això repercutia en el menjar. Doncs viure amb els problemes normals de la gent, però sense anar a la nevera o anar a l'armari i començar a fer un afartament sense control, fent pagar amb el menjar com una satisfacció, una algo, no? Per trobar-te bé, no? De trobar-te bé, pues, depressivament i tot, vull dir, fer aquest canvi, no? I llavors va ser com un compromís diari, no? Cada dia renovar el compromís d'estar abstinent, i abstinent de menjar compulsivament, que és fer 3 àpats al dia o 4, els que tu pactis, els que pactis, sigui amb un professional o sigui un mateix, perquè de vegades ja sabem el que tenim de menjar, el que passa que no ho fem. Doncs llavors pactar cada dia de deixar de menjar entre hores, de no repetir, de no picar, i de que cada emoció, cada cosa d'enfrontar-te a la vida, doncs enfrontar-te amb serenitat. Jo també he guanyat molt amb serenitat i, bueno, i estar més, i amb acceptació, no? Acceptació de les circumstàncies de la vida. La vida també m'ha portat molts alts i baixos, com moltes famílies i com moltes persones, i de vegades alts i baixos bastant, bueno, bastant delicats, bastant traumàtics, i bueno, poder-m'hi enfrontar sense menjar. Jo ara també tinc d'acceptar que he recuperat pes degut a unes malalties que he tingut, i que estic en marxa, i que estic en mans de professionals, i que, bueno, que jo no deixo els grups, al contrari, em donen moltíssim suport, em donen molta confiança, i bueno, vull seguir que aquests grups continuïn, que es vagin creixent, que com més persones puguin arribar a les nostres portes, que els puguem ajudar, a la vegada ells ens ajuden a nosaltres. És que això és com una cadena, no? Vull dir, a mi m'ajuda pues, sentir altres testimonis, a mi em dona aquest suport, jo poder ajudar també m'ajuda a mi. Vull dir, aquesta és la veritat, el mateix que fan els Alcohòlics Anònims, ells deixen, tapen l'ampolla i no beuen més. Nosaltres de vegades ho tenim una miqueta més difícil, perquè socialment moltes coses se celebren amb el menjar. Tenim de menjar, tenim de tocar aliments i tenim d'estar molt ben mentalitzats de segons quines actituds i segons quines coses de no fer-les. I, bueno, i ho anem aconseguint, dia a dia, de 24 hores en 24 hores, i bueno, és un abans i un després positivament, vull dir, 100% positiu.
Cada dia un repte, no?, que després compartiu, repte, exacte, i això sí. Doncs us engresca, clar. Sí. Hem dit que aquestes trobades són paral·leles, doncs, a la feina que es fa amb els nutricionistes, sí, amb els metges, no?, amb els psicòlegs, sí, sí. Però expliqueu-nos una mica les regles, no?, d'aquestes reunions, bueno, com funciona la dinàmica.
Aviam, la dinàmica de la reunió...
Us trobeu?
Sí, ens trobem... nosaltres tenim una literatura, la literatura és idèntica, quasi idèntica, a la literatura dels Alcohòlics Anònims, ells segueixen uns passos, nosaltres també seguim 12 passos, i ells l'únic que canviem és la paraula alcohol per menjar, i Alcohòlic Anònim per menjador compulsiu. És l'únic que canviem, no? Però la filosofia és la mateixa. I el primer pas és reconèixer la impotència que tenim davant del menjar. Quan tu et rendeixes amb aquesta impotència, però no per rendir-te de dir continuo menjant, no, no. Jo em rendeixo, sé que sóc impotent davant del menjar, però sóc impotent i vull solucionar. I el segon pas és admetre que sols no ho podem fer. Mai hem pogut sols. Que necessitem ajuda. Ajuda de qui? Aviam, pot ser ajuda de professionals, ajuda del suport del mateix grup, i l'ajuda d'una energia que de vegades és una energia que, bueno, filosòficament podríem dir que és la part espiritual, res de religiosa, però és aquesta energia que t'enfrenten al dia a dia, no? Aquest seria el segon pas. I el tercer pas seria, bueno, jo faré el que em calgui fer, menjar adequadament, i els resultats, no com ara, que els controlava i que si perdia mig quilo era fabulós i si no em perdia cap ja em tornava a donar tracons perquè em desmoralitzava, doncs no, els resultats ja no depenen de mi, depenen d'algú més. I llavors és anar-te treballant aquests passos, que hi ha a la literatura, hi ha unes preguntes per contestar, i bueno, hi ha el quart pas, que et fas com una mica d'examen de consciència, que t'enfronten amb els defectes de caràcter de cadascú. El cinquè pas el comparteixes amb els altres, amb persones potser més a nivell més íntim, perquè les reunions ho expliquem la nostra, compartim, però compartim a temes generals. Però de vegades hi ha temes potser més delicats i més, més íntims,
més personals, no?
Més personals, i llavors ja pots agafar una guia de persones que ja han treballat més el programa, que fa més anys que porten el programa, que amb aquella persona tens el compromís de trucar-la cada dia o connectar-te per internet, que treballes els temes, això no, com ho tinc de fer, com no ho tinc de fer, vull dir, van preparant el camí, no? Uh-huh. I mica en mica, fins que arribes als següents passos, que ja és les persones que m'han ofès o que jo hi ofès, demanar disculpes, demanar fer reparacions, les reparacions són dures. Jo quan ho vaig saber vaig dir que no ho faria mai, i gràcies a Déu els he pogut treballar tots, i te dona molt benestar, i sempre és gratificant. Sembla que sigui dur, però es comença tots els camins, arribes a una meta fent el primer pas, i el primer pas és una darrere l'altra. Tampoc no voler-ho acaparar tot el primer dia, donar-te temps i tenir molta fe i molta confiança. I és això, que tots compartim la mateixa filosofia, i que tots som diferents, que si som, 300 i pico menjadors compulsius de tot Espanya, són 300 persones que fan diferents plans d'àpats, diferents formes de viure, diferents caràcters, però tots ens uneix el mateix, aquest mala relació amb el menjar.
Clar, i penso, ara ho abordaves, no?, una mica, però suposo que també moltes vegades noteu incomprensió, no?, per part del vostre entorn, pel fet de no controlar, no?, el que mengeu. Ho heu viscut, això, aquest rebuig, aquesta incomprensió, les mirades?
Sí, les mirades sobretot, i la gent que diu, que si no ho fas, sembla que diguis, no ho fas perquè no vols, estàs grasses perquè vols, no? És difícil, en canvi, en els grups, tot i siguem tots diferents, no ens jutgem els uns als altres, ens eliminem.
Sí, aviam, això, dintre dels grups, clar, si és lo de l'acceptació exterior... Clar, les bulímiques, per exemple, porten super dissimulat, exteriorment no se sap. Hi ha gent que ha vingut que millor portaven tota la vida vomitant i no ho sabia ningú a la família. Però clar, el nostre problema està a la vista. I sí que costa, que la gent els hi costa molt entendre, que dius, jo quan estic tip deixo de menjar. Pues nosaltres, que no sé, tenim un budell buit, que no estem mai tips, i sobretot si estem enfadats, o estem estressats, o estem angoixats, o quan estem davant del gran festín, allà de, quan ve el Nadal, o d'allò que quan comences ja no acabes, que... T'has de marcar molt bé uns límits, tenir molt que... encara no hem parlat de les eines que fem servir. Jo penso que això pot estar bé, que jo quan vaig arribar i dius, jo vull el que té aquesta gent, que porten tants anys, que s'han aprimat i ho estan mantenint, perquè jo perdre'ls ja els sé, però llavors els trobo, com em diu la meva psicòloga, que jo no he de perdre res, que me'ls he de primar, perquè si els perdo els busco. A mi em van parlar que més que una dieta estricta, que hi ha un pla d'àpat, et fas el propòsit amb el metge o pel teu compte, que menjaràs 3 cops o 4 cops al dia, segons els teus horaris. També, quan vaig arribar, em van fer una llista dels aliments que jo considero que em són compulsius, que m'activen la compulsió, que no són només els aliments, a vegades són les situacions o els ambients que... tenir una caixa de bombons a davant, per més que puguis estar tip, comences, n'agafes un i ja no pares. O aquell de l'anunci també de les patates, no? Tens patates xips i quan comences ja no hi ha stop. I coses d'aquestes, no? Fer-te una llista i dir, jo aquestes coses les deixo, perquè és que si les agafo ja no paro. i llavors doncs, també el que, a mi el que m'està anant molt bé, que també m'ho van recomanar, doncs aquest pla d'àpats, jo cada dia, el dia abans em poso per escrit el que menjaré l'endemà, més o menys el que hi ha, doncs, el que tinc a la nevera, o inclús doncs, em faig, és com un compromís amb mi mateixa, no? Que bueno, demà aniré a dinar amb una amiga, bueno, però jo el meu compromís serà que menjaré del menú i que millor doncs, de postre de manera fruita, i allò, i el que jo he posat per escrit és el que faig.
Mm-hmm. És aquí el compromís, sí, no? Que t'ajuda a avançar.
És un compromís que llavors hi ha qui ho comprometen a la madrina també, que parles per, o per WhatsApp o la truca, mm-hmm. i li dius demà menjaré això.
I la família i l'entorn us ajuden?
Depèn, depèn. A mi personalment al principi no em van ajudar gens ni em va comprendre el pare de la meva filla, no ho entenia. No ho entenia. Llavors, segons quin entorn tampoc ja no ho expliques massa perquè bueno, també és difícil de que ho entenguin. Llavors, per això trobem tant recolzament amb els grups i les eines que fem servir, la primera eina és les reunions. No et pot, bueno, tens d'intentar anar a totes les reunions que puguis, la primera eina. Una altra eina és la literatura, llegir. Altra eina és escriure les emocions, escriure el pla d'àpats, escriure com et sents, que a més ho pots compartir amb una companya o una companya, no? Llavors el telèfon, el servei del telèfon, pots, que saps que tens una llista de telèfons que et pots posar en contacte per WhatsApp o veu, vull dir presencial. Totes aquestes eines i llavors el servei, no? Nosaltres, clar, no estem estructurats, però entre tots fem tot, no? Hi ha una persona que recull els diners de les reunions, perquè passem una bossa a mitja reunió i té de controlar, doncs, aquells diners, els té de, no són gaires, però bueno, els té de controlar, els té de, bueno, doncs això és un servei. La persona que contesta el telèfon, les persones que demanen ajuda, aquella persona fa un altre servei, que és el del telèfon. Nosaltres ara, en aquest moment, estem fent un servei d'informació pública. Ho estem fent no per nosaltres a nivell personal, ho estem fent per l'associació, no? Per donar-la a conèixer. I aquestes coses són els que ens mantenen units i que mantenen no tan sols l'associació, sinó que a nivell personal, persones que ens havíem estat, doncs, bueno, que ens sentíem molt inferiors, que teníem molt baixa l'autoestima, teníem el sòtanus, l'autoestima, doncs això ens ajuda, no? Ens ajuda molt a saber-nos a valorar una miqueta tot això. Aquestes eines, doncs bueno, ja ho tenim tot escrit i en els folletos, que hi ha literatura que es pot comprar i tot això. Llavors ja està estructurat i ho vas practicant.
Clar,
no?
I aquests recursos us ajuden recursos avançant.
Exacte.
En el teu cas, Quique, explica'ns també si, no sé, ara per exemple penso que també actualment es parla molt del concepte de gordofòbia, no? Que descriu la discriminació cap a les persones que són grasses. No sé si trobes que també doncs, està massa normalitzat el tema de fer bromes, no? De tenir com aquesta mirada de culpa, no? I fins i tot de rebuig.
Sí, jo, la meva experiència és també d'un nen obès, que quan anava a escola, pues, des del professor d'educació física fins a la resta dels companys, tots se'n rifaven de mi. Posteriorment, també vaig tindre problemes a l'adolescència, perquè el ser obès et dificulta amb la relació amb les noies, amb coses que molts altres nois tenen, l'escuriment aquest de l'adolescència i tot això, pues, tu no ho tens. Era el noi que anava al cine perquè no, allà no, cap noi em faria cas. També m'ha passat una mica com el que elles explicaven, de que després, fins que no vaig fer 55 anys o 5, no, quants anys tenia? Bueno, no sé, fins que no vaig tindre 40 i pico d'anys vaig estar un temps sense tindre el problema aquest de l'obesitat, però quan vaig començar a tindre problemes d'ordre laboral i personal, doncs vaig descobrir que si jo m'atipava, doncs els problemes eren més, bueno, es podia, que era com una mena de placebo que em feia evitar enfrontar-me als problemes. Sí, jo també m'he trobat això que explicava la companya d'allò que et diuen de que, ui, el teu és molt fàcil, fes una mica de gimnàs, deixa de de menjar, no siguis tan brut, estigues... Però és bastant més difícil, perquè clar, en el meu cas eren... Quan vaig arribar a tocar fons eren 170 quilos. I si no haguera tingut l'ajut de la medicina i m'hagueren operat de l'estómac, jo estic segur que estaria mort ara. Perquè era el de cada any anar afegint 10, 15, 20 quilos cada any. Perquè en poc temps vaig passar de 100 a 170. Vaig passar a tindre una hipertensió molt accentuada. Vaig passar a tindre apnees del somni. I clar, amb antecedents de la meva família de persones amb ictus, amb malalties que havien mort de malalties coronàries, aquesta història haguera acabat en poc temps, m'haguera mort com ells.
Clar, perquè era el que apuntava el Quique, no? Hi ha moltes malalties associades o derivades, no? Després de doncs, aquesta obesitat, no? Vosaltres també suposo que en aquest sentit també vau veure, no? Minva la vostra salut.
Sí. És que afecta, no amb el pes, sinó que afecta també això, exacte. Pots agafar un ictus, pots agafar un infart, vull dir, moltíssimes altres, mala circulació a les cames, bueno, artrosis, tot plegat. Vull dir, són malalties que segurament altra gent també potser pateix, però nosaltres tenim, bueno, moltes més possibilitats de patir-les i de que surti malament, no? Si no ens sabem cuidar.
Uh-huh. I que per desgràcia, encara que ho sabem i que el metge t'ho diu, és que t'estàs matant, pues, és que encara que vulguis no pots aturar-ho. És que aviam, és el que dèiem, de fas dieta una temporada i llavors et descontroles i dius, sí, ja ho sé que no és bo pel meu cor o només bo per la pressió, però no puc parar. Com un alcohòlic es pot estar destruint el fetge i continua bevent, o els drogadictes es continuen drogant. És que és una, per mi és una addicció més.
I llavors, com totes les addiccions, sou conscients que durant tota la vostra vida haureu d'estar molt pendents, no?
Jo vaig descobrir una cosa a l'hospital que és per la raó per la que continuo anant a grups de menjadors compulsius, i és que parlant del meu problema amb els altres, amb l'hospital ens feien com una petita roda, com ara estem aquí, uh-huh. I ens veiem gent que estaven pendents de l'operació. Doncs jo allà vaig descobrir una cosa que és millor que l'operació i que tot, que era parlant-hi del problema, compartint-lo, un se pot curar. I per això pues, és la raó per la que vaig vindre a menjadors compulsius. Seria molt bo que diguéssim el nostre número de telèfon i que el...
Sí, fins sí. I tot que el dia 13 de febrer, no? Tenir una xerrada informativa per si alguna persona doncs vol contactar. Vinga, oferim aquesta informació.
Sí. Nosaltres ens reunim cada dimecres, uh-huh. En la parròquia de la Puríssima, però el dia 13 de febrer a les 5:30 farem una reunió informativa oberta a la ciutat, pues tothom que es pugui sentir identificat amb el nostre problema o professionals que puguin estar interessats en saber alguna cosa més o en contactar per nosaltres. Nosaltres estaríem encantats de poder col·laborar pues, amb psicòlegs, amb nutricionistes, endocrins, perquè penso que és una ajuda mútua. Nosaltres necessitem amb ells, però nosaltres també podem donar un recolzament a la gent que pateix aquest problema.
Així és com sí. Les reunions aquest de cada setmana són, diem, reunions tancades que només són per persones afectades pel menjar compulsivament. Aquesta reunió informativa és per les persones que es poden sentir identificades, però també per les seves amistats, per la seva família o per familiars que tenen persones amb problemes de mala relació amb el menjar. És oberta a tothom, aquesta.
I el telèfon.
Sí, podeu aconseguir més informació al telèfon, al 619 85 79 15, potser que el repeteixi, oi? 619 85 79 15. O a la pàgina web www.comedorescompulsivos.es.
Doncs així, que qualsevol persona, no, que se senti doncs interpel·lada, que tingui curiositat, que necessiti, no, doncs ajuda, o algun familiar, pot anar doncs a aquesta reunió informativa el dia 13 de febrer a la seu de la Puríssima. Recordem que és al carrer Capmany. Per acabar, us volia demanar com veieu els cossos, no, que es mostren a la televisió, al cinema. No sé, creieu que tota aquesta imatge superficial, tan perfecta però que no és real, doncs fa que sigui més difícil, no?, que ens estimem tal com som.
Sí, és un dels problemes que hi ha a la nostra societat, que ens pensem que tots aquelles persones, aviam, nosaltres tenim la mentalitat, la fantasia, de que si fóssim molt més prims, alts i guapos, seríem més feliços. Aquí a l'associació entenem que això no és així. Segurament que la societat ens ho posa molt difícil, perquè ens posa unes imatges de vegades que no es poden arribar a tenir en general.
És que de vegades no són ni reals, que estan ara amb les tecnologies estan retocadíssimes amb, i clar, i sobretot l'adolescència, que estan augmentant molt tots aquests trastorns per això, perquè sobretot a l'adolescència, que és, et costa acceptar-te, aspires a un cos perfecte i et frustra, perquè a part amb el, del menjar, una altra manera també de lluitar contra l'acceptació del cos també són la vigorexia, aquestes addiccions al gimnàs, tot, és que tot és per aspirar a tenir un cos perfecte. Aquí, pues, clar, el que volem és un cos saludable, però ens acceptem com som, tant
i
si estem
feliç,
rodons,
i feliç,
com si estem fets un pelillo, com si estem amb un cos molt bé.
Jo penso que l'únic cos perfecte és el que tenim.
Sí, és el que
exacte.
Ens ha tocat.
L'hem d'acceptar i estimar perquè serà per tota la vida i esperem que ens duri molts anys.
Jo volia fer un incís, que no n'hem parlat gaire, que és l'anonimat. Nosaltres, la nostra filosofia de l'anonimat és el que ens permet, vull dir, no som una secta, al contrari, som les portes obertes a tothom, no? Però l'anonimat ens permet que a les reunions es pugui compartir qualsevol classe de tema, qualsevol classe de situació, és igual que el que allà es diu a les reunions allà es queda. Fora de les reunions, no, jo no puc dir a fora de les reunions, mira, aquesta persona va a menjadors compulsius, no, perquè seria trencar-li l'anonimat. Vull dir que això ho respectem molt, que la gent pot, que se senti lliure de venir, perquè mai ningú, si ells no volen, mai ningú sabrà que venen a reunions de menjadors compulsius, perquè nosaltres no ho direm a ningú, o qui hi ha allà i qui no hi ha allà. Per això ens és tan difícil de dir, quan es diuen, quants socis sou? No, és que no et controlem, precisament, per, degut a l'anonimat. Per la llibertat i per la igualtat de tothom.
Clar, per la llibertat, no?, de que cadascú pugui expressar, perquè ens han quedat molts temes a la taula, però pensava a nivell laboral, a nivell sexual, no?, o sigui, clar, doncs és una... Són molts problemes, no?, que es deriven, i hem de donar una dada. El 80% dels homes a l'estat espanyol estaran obesos el 2030 i el 55% de les dones també presentarà obesitat o sobrepès, segons un estudi que van fer fa poc a investigadors de l'Institut Hospital del Mar. Així que doncs, també s'han de destinar recursos, i s'ha de canviar també la mirada, s'ha de fomentar, potser doncs, a posar més impostos a les begudes ensucrades, potser no posar segons... Ajudar, vull dir, facilitar
talles,
no?, aquests hàbits saludables.
Més realistes, les talles més realistes, vull dir, la societat més realista.
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos com funcioneu, aquestes regles, aquestes eines, i una força forta abraçada, i que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies. Moltes gràcies. Bon dia.